Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest divendres a l'actualitat volem parlar de la nova plataforma ciutadana Moviment Vendrellenc, que ha nascut com una nova veu per defensar la capital del Baix Penedès i, sobretot, per escoltar els seus veïns. És una entrevista de la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així ens hem vingut fins al Vendrell, perquè aquest moviment que comentaves es va presentar en societat el passat divendres, a Moviment Vendrellenc, que per això ens acompanya el Juanca Fuentes. Juanca, què tal? Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i amb molta il·lusió de ser-hi aquí.
Explica'm com neix Moviment Vendrellenc.
El Moviment Vendrellenc és una plataforma transversal que uneix molts barris del nostre poble per una senzilla raó, no? Volem un Vendrell millor. I actualment el Vendrell és un Vendrell brut i sense seguretat. I això ens uneix molts veïns perquè volem un mereix que meresquem, no? Un Vendrell molt millor de l'actual.
Clar, tu ets una persona molt implicada en associacions, estàs a l'Associació Extremadura. Això et permet també, potser, agafar el pols de diverses persones, no? Com bé deies, i aquest malestar. Com es va conjugar tot per dir, anem a començar aquest moviment?
El moviment va començar perquè molta gent, gràcies a l'Associació d'Extremadura, en coneixen. I molta gent s'apropava i em deia, Juan, que això ha de canviar, això no pot seguir així, perquè també tenim un problema de proximitat, no? El Vendrell no té una connexió central, no tenim un transport públic adequat i molta gent es queixa, i es queixa amb raó, perquè l'Ajuntament no les escolta. Llavors veuen en mi una veu propera, cercana, i em veuen amb capacitat de poder liderar aquesta plataforma ciutadana i donar-li un tomb al Vendrell, perquè fa falta. Això no és sostenible i, sobretot, hem de pensar en les persones, hem de tornar-hi a ser un Vendrell capital de comarca.
I segons el vostre parer, li manquen coses.
Home, al Vendrell li manquen moltíssimes coses. No tenim projectes de la comunitat LGTBIQ+. Hem de marxar a Barcelona per tindre una miqueta de vida pròpia. No ens sentim que el Vendrell sigui també casa nostra. No en som lliures d'entrar de la nostra casa. Falta, per anar a l'hospital, ja no hi és el transport públic gratuït que va dir el senyor Kenneth. Va marxar, ja no hi és. I si has d'anar a l'hospital del Vendrell, no n'hi ha llum, no n'hi ha fanals encesos, n'hi ha carrers que estan malmesos. I la gent de vegades té por. I aquest plataforma ciutadana, el Moviment Vendrellenc, vol tornar la il·lusió al poble. Hem de fer projecte escoltant, de cara a la gent, mai donant l'esquena.
Estem a un any d'eleccions. Us presentareu?
Nosaltres, sobretot el nostre compromís és a la ciutadania. És un projecte d'esquerra, això ho tenim superclar. És un projecte d'esquerra i parlarem, si hem de parlar, parlarem, però amb franquesa. I el que no serveix és el que fins ara ha governat el Vendrell. Portem 40 anys amb els mateixos. Qui crea el problema no té la solució.
Parlàvem d'inseguretat i parlem de l'últim pols que està aixecant, doncs, el malestar, no?, que parlàvem abans de l'entrevista, és el tema de les escombraries.
Les escombraries és un projecte que l'Ajuntament no ha tingut consciència veïnal. És un projecte que van crear sense el colzament dels barris. Les necessitats dels barris són diferents. I llavors ho han fet, que han arribat una carta a casa, has de venir a l'Ajuntament a buscar el contenidor, has de venir a buscar la targeta dels contenedors intel·ligents, i què passa? Que molta gent no sap com funciona i la distància dels contenidors ha crescut. No passa regularment a l'empresa que ha de recollir la brossa, què passa? La gent sí que és cívica, falta informació. I al no haver-hi informació, la gent es queixa. N'hi ha una brutícia al Vendrell que és escandalosa. I això és falta de gestió, de compromís real amb la gent. Si s'escolta, segurament entendràs molts dels problemes dels teus veïns. I això és un tema molt important, perquè ara, a Setmana Santa, quan va passar, van fer el ridícul turísticament. Aquí, a Coma-ruga, va haver un descampat amb tots els contenidors.
Ho vam veure a través de xarxes.
I això és la imatge que dona el Vendrell per culpa del senyor Kenneth. El Kenneth fa que el Vendrell no sigui maco, no sigui un poble segur. I un alcalde que no protegeix i qui no té net el seu poble no mereix ser alcalde d'un poble, i més del Vendrell, capital de la comarca.
Quines solucions podeu aportar des del moviment vendrellent? Perquè, clar, al final sabem que tema d'inseguretat, moltes vegades, si parlem de Mossos d'Esquadra, no és competència. Sí que és competència la policia local, òbviament. I el tema de les escombraries que comentaves, molt, ens està venint imposat des d'Europa, no? Des de polítiques doncs, europees, que al final sembla que estiguin molt lluny i ens acaben complicant l'existència aquí. Quines serien les solucions que proposeu?
Home, de primer, el tema de seguretat. És molt fàcil i se té voluntat una policia més propera, la policia de barri. Això dona seguretat al comerç, dona seguretat a les persones. I hem d'actuar directament on és el focus de la gravetat. N'hi ha barris que són més conflictius. I allà s'ha d'actuar amb més contundència. La policia ha d'estar present, no pesar-hi, s'ha d'estar present. I això dona seguretat. Uns carrers que els fanals funcionin. Això crea seguretat. I un pla d'actuació coordinat amb els veïns, amb les entitats, perquè la veu dels veïns s'ha d'escoltar. No s'ha de fer plans sense el consentiment, no del consentiment, no? Sense la voluntat
de
la gent, no? I el tema de les escombraries, estem a un any que s'ha caducat el contracte. Se pot ampliar, però és que sempre és el mateix, s'ha d'escoltar. Un ajuntament no es pot governar de cara a d'esquena, perdó, a la gent. S'ha d'escoltar les necessitats reals de la gent i s'ha de fer amb contundència. Si l'empresa que ha de gestionar les escombraries no ho fa bé, s'ha de canviar. I ara, a un any, evidentment, l'alcalde ara mateix té un problema molt gran i no sap sortir, no sap què fer. Evidentment, molta més informació. S'ha d'anar als barris, però això s'ha de fer prèviament.
Abans d'implementar-ho.
Clar, no se'l pot implementar i vinga, fer la carta i al principi anava a fer reunions. Ja, com veu que la situació és incontrolable, el senyor alcalde no apareix a cap reunió. No, ja no, ni se'l veu ni se'l troba, però sí que el trobem a les xarxes socials. Potser hauria de fer més carrer i menys xarxes.
Parlàvem amb això, estem a un any d'eleccions, també un any d'aquesta finalització de contracte. Clar, el Vendrell té un... Segons el que veiem moltes vegades, és un municipi molt gran en hectàrees, molt dispersat. Abans parlaves d'urbanitzacions que me'n recordo jo en el seu moment, que encara estan en pedra i que ni tan sols estan asfaltades. Com arribes a tanta població, tan diversa culturalment i amb tanta casuística diferent?
Home, això evidentment s'ha de fer un pla logístic i tècnic. Evidentment, això s'ha d'estonar bé i s'ha de fer reunions amb els veïns per poder fer després un pla amb l'empresa. I si l'empresa s'ha de reestructurar, s'ha de fer, però s'ha de gestionar bé. No podem fer un pla d'on nosaltres pensem el que s'ha de fer i no és la realitat necessària d'aquest barri. El Vendrell és molt gran, com dius, però tenim recursos suficients per tindre un barri i un municipi molt més net. Però s'ha de fer conjuntament amb la societat i amb l'empresa. I s'ha de xutxar una miqueta també a l'empresa. Estem pagant. S'ha pujat la tasca d'escombraries. I molt, quasi el 50%. I això no es nota. I la gent, quan li toques la butxaca, també vol qualitat de servei. I ara mateix no tenim qualitat, tenim brutícia.
Qui t'acompanya més en aquest projecte ambiciós? Si més no, perquè tu que estàs en una associació saps el dur que pot arribar a ser el gestionar, amb qui t'has acompanyat?
Pues mira, tenim a la Mònica Morillas, tenim a l'Alba, són persones també que són d'altres entitats del poble, també tenim de Protecció Animal, a Yolanda Gordillo, i van incrementant, no?, a poc, perquè avui és la presentació, i avui, bueno, el divendres passat, i farem una presentació més prèvia després amb tot l'equip i volem fer-la, direm, a diferents barris perquè volem arribar a tots, ser propers. Llavors volem fer-ho escalonadament.
Us heu posat timings, a dir, doncs d'aquí 2 mesos anirem a...
Sí, ara n'hi haurà una gran notícia al final d'aquest mes de maig i allà serà un acte fort i bonic i farem un acte conjuntament i serà una plataforma molt viva, molt treballadora, que tornarà a donar il·lusió a un Vendrell que fa falta solucions.
La classe política està passant un moment, diguem-ne, complex. Hi ha pèrdua, és a dir, es parla molt de democràcia, que, òbviament, les lleis que marquen els ajuntaments són dures, teòricament, en pro de nosaltres, dels ciutadans, però al final hi ha aquest desencant, no, aquesta decepció, no, del que veiem moltes vegades fora, ja no parlem de capital de comarca, sinó de la política en general. Seria com trencar una mica aquesta decepció.
Trencarem sobretot perquè els que som de la plataforma ciutadana som treballadors, no vivim de la política, i això ja és un gran pas.
Clar, però si feu el salt?
Si som amb el salt, serem veïns que estimem el Vendrell, que volem canviar. No serem polítics, serem persones que volem canviar de veritat el Vendrell. Nosaltres no deixarem... Jo no tinc intenció de deixar el meu treball. Vull treballar pel Vendrell i vull tindre la meva feina, perquè el Juanca és el salador de l'Hospital del Vendrell.
Això ho coneixes molt bé, Hospital del Vendrell. Un hospital que és hospital de comarca, que ja en el moment que es va fer va néixer, diguem-ne, amb un dèficit de tant d'infraestructura com de personal. Ara us enfronteu a aquesta remodelació que fa temps que es va posar la primera pedra. Jo crec que trigarem uns quants anys. Creus que, és a dir, la situació des de l'hospital, i tu que ho vius molt, abans parlaves del transport, no, per arribar, és un problema.
És un problema que l'Ajuntament ha mirat per l'altra banda, no? Perquè què necessitat tenia de treure ja el bus, l'encedera, no? No havia cap necessitat, es podia haver mantingut. Perquè hi ha gent que no té recursos per anar a l'hospital si es troba malament. És que et trobes malament i sobte has de pagar.
Clar, has d'agafar un taxi o...
Has de pagar, i això no t'ho paga ningú. N'hi ha molta gent, n'hi ha molta necessitat. I això l'Ajuntament no ho mira de frent. I això és un gran problema. I el Vendrell té un hospital comarcal que funciona i funciona bé. Tenim manca d'espai, sobretot no de personal, perquè del personal tenim un espai molt reduït. I el personal, sincerament, també, no? Però fem el que puguem per atendre amb qualitat. Les obres, home, van a un ritme d'ajuntament lent.
Molt lent.
Molt lent. La primera pedra sempre és molt fàcil ficar-la, no? És com el senyor Kenne, que fica pedres per qualsevol... per tot arreu, igual que el parc del Botafoc, que serà la tercera vegada que presenta i encara no s'ha fet res. Potser abans que acabi aquesta legislatura pues, farà alguna cosa, però bueno, ja serà a correcuita.
Clar, abans parlàvem d'aquests ritmes lents, molt lents, de la burocràcia dels ajuntaments. Això en cas de que, com a moviment veïnal, entréssiu, és a dir, parlem d'aquí un any, com es pot solucionar? Perquè, clar, una cosa és la voluntat i una altra cosa és el que us podeu trobar de cara.
Home, el primer de tot s'ha de fer una auditoria i veure la realitat de com està l'Ajuntament de personal i de tot. Llavors s'ha de fer un pla específic i s'ha d'obrir l'Ajuntament. L'Ajuntament porta 40 anys governat per als mateixos. S'ha d'obrir finestres i ens ha de sentar, hem de parlar amb el sindicat dels treballadors, que tenen prou feina amb negociar amb aquest ajuntament, amb aquest alcalde, que amb prou feines treballen, perquè tenen també moltes baixes, un ajuntament que té moltes baixes, i llavors s'ha de tractar el per què aquest ajuntament funciona regularment. Sé que té molts bons treballadors, però hem d'anar-hi al profund. Per què n'hi ha tantes baixes, per què n'hi ha tantes queixes, i hem de mirar com va tot.
Ja. Una de les coses que m'ha creat l'atenció és que com a treballador de l'Hospital del Vendrell, que òbviament funciona, o sigui, cadascú tindrà la seva opinió, en la meva funciona molt bé, però a tu també, suposo que com a treballador també t'arriben moltes coses.
Home, evidentment, ens agradaria fer molt més, perquè les llistes d'espera, no la llista d'espera, a l'hora d'atendre, són llargues. Però no tenim aquest espai suficient. Sabem que des de direcció s'està treballant i s'arribarà. Però jo estic content, perquè l'hospital ja és casa meva, porto 20 anys, sempre m'han tractat molt bé i n'hi ha bon entendiment, no? Però sí que és veritat que sempre anem tard.
Sí.
Sempre anem tard. L'hospital ja es va fer petit quan es va inaugurar i ara es farà també petit quan s'acabi. No sé quan acabarà, però quan s'acabi també serà petit. Però sí que serà un hospital, ja no serà un hospital comarcal, sinó serà un hospital central, i els treballadors tenim molta il·lusió perquè podrem fer la nostra feina amb més seguretat, amb millors equipaments i sobretot amb una projecció també de laboral molt important.
Hem parlat de seguretat, hem parlat de la brutícia d'aquestes escombraries. Quins altres temes us agradaria tocar, a més? Perquè, clar, si parlem de tema de platges, aquí n'hi ha molt a parlar, eh?
Sí.
Perquè és com que estan en un altre...
Home, ara, actualment, han negat la bandera blava a la platja de Coma-ruga. L'excusa que es diuen els gossos.
Sí.
Això és mentida.
No és correcte.
Sí, és veritat, no l'han tret, però no crec que sigui per als gossos, perquè en Torredembarra tenen platja amb gossos. I molts municipis, igual que Sitges, també tenen platja i és permès als gossos. És falta de planificació. Perquè aquest govern parla. A l'altra legislatura tenia una manera de fer amb platges i ara, amb aquesta legislatura, ha canviat completament. Quina és la gestió de platges que té aquest alcalde? No ho sabem. Llavors, home, s'ha de treballar molt amb platges. Hem de garantir, perquè el Vendrell és turístic.
Molt.
És molt turístic. Li hem de donar les eines per potenciar molt més. No hem de tindre dubtes de què volem ser. Sabem què som i l'hem d'afrontar amb seriositat. I si volem ser una platja potent, s'ha de tindre també, perquè també n'hi ha una necessitat de que molta gent vol anar amb els gossos i hem de donar aquest servei. Tenim 7 quilòmetres de platja, però falta projecció, falten ganes i falta una visió de veritat d'estimar les platges.
Falta a vegades el punt de creure-s'ho. És a dir, sí, som capital de comarca, això ho hem dit moltes vegades, però falta que la gent s'ho cregui. És a dir, hem vingut molta gent de fora, m'incloc, molta gent expulsada de l'àrea metropolitana i arran de la pandèmia encara va ser molt més fort la quantitat de gent que va dir vull qualitat de vida. El Vendrell està capacitat a nivell de serveis per acollir doncs, aquests pics turístics?
Els serveis estan preparats. Estan a punt per ser-hi, però falta un bon comandament. El Vendrell té un gran potencial de platges cultural, però té una gran desconnexió amb la seva gent. Tenim un equip de govern que no connecta amb la realitat, no pisa a terra. Llavors crea una desconnexió perquè ens menteixen. I la gent ja està cansada i això crea desconnexió. Perquè fa 2 anys van incrementar els impostos de 4 anys i ara ens diuen a la cara que estan congelats. Home,
ja
me'ls vas pujar. Llavors la gent va a l'Ajuntament i et diuen sí a tot. I quan estàs sortint és no. Això crea desconnexió. Falta un govern que pisi terra, que escolti i que doni la cara. I ara tenim un alcalde que, sincerament, fa fotos, però no soluciona res.
Al principi has dit que éreu d'esquerres.
Sí.
Qui mana és d'esquerres, també.
Bueno, és una esquerra amagada, perquè està governant des de sempre, perquè al senyor Kennel li agrada pactar sempre amb la dreta. Amb una dreta que és marca blanca de Vox, extrema dreta. Un partit que no creu a una quantitat de persones, com el del nostre col·lectiu, que són bastant importants, que no creu en altres. I el senyor Kennen, els senyors socialistes del Vendrell, estan pactant a la dreta, amb l'extrema dreta. No podem confiar en un partit d'esquerres que de veritat segui al costat i toleri que dreta, que és el Partit Popular, sigui de la mà amics de Vox en moltes comunitats i en molts ajuntaments. Ha tingut oportunitats de pactar amb l'esquerra i no vol.
No ha volgut mai?
No. No, perquè no ha tingut aquesta necessitat. Llavors, és molt difícil pactar amb una persona que se sent més còmode en pactar amb la dreta i assegurar una majoria. De vegades s'ha de ser més valent pactar amb l'esquerra i governar en minoria. Però saps que ganes credibilitat. I tenim un alcalde que no la té.
A totes aquelles persones que us vulguin seguir aquest moviment vendrellent, com ho pot fer?
Ara podran seguir-nos per xarxes. Ara, evidentment, les xarxes són el conductor i és el futur, no? I en qualsevol xarxa hi estarà tota la informació per poder contactar i nosaltres comencem a fer rodes de premsa, començarem a fer reunions veïnals a tots els barris i donarem fort perquè la gent té ganes de fer, que l'escoltin, té ganes d'un projecte real, de real, i que el Vendrell torni a ser el que era. Perquè ara mateix és un Vendrell que té potencial per estar dormit, per conseqüència d'una mala gestió.
Doncs, Juan Cafuentes, no sé si m'he oblidat alguna cosa a preguntar-te o t'ho he preguntat tot.
Tenim moltes coses, Lourdes, el que passa que anirem veient perquè tenim un projecte il·lusionador, perquè el mereix Vendrell, mereix una capital de comarca que de verdad s'ho cregui. Com dius tu, un Vendrell fort.
Moltíssimes gràcies.
A tu. Gràcies.
Penedès en xarxa.
Aquest país estrany és tan petit i alhora és tan gran. I encara que ningú et coneix o entén del tot, jo no he trobat al món un lloc millor.
Són Roger Mas i els Catarres cantant País Estrany, que ens duran a 11:15. Tenim flaix informatiu i després seguim amb un parell de propostes a la gent del detall.
Ets filla i mare, ets germana i confident. La ploma amb la que escric els meus anhels. I no sempre ens en sortim, no sempre fem el cim, però malgrat tot seguim.
És el meu petit trosset de terra, en la victòria i també en la derrota. I sé que em trencaràs el cor, però et seguiré estimant fins que em porti la mort. És el meu petit trosset de vida, els que han vessat la sang a qui ens mira. I no parlo de l'orgull, no parlo de de l'amor. Aquest país cansat s'ha genollat tants cops però vol volar. Potser aquest món és massa gran pels cans petits, però el cor no sap rendir, només lluitar. És el meu petit trosset de terra, en la victòria i també en la derrota. I sé que em trencaràs el cor, però et seguiré estimant fins que em porti la mort. És el meu petit trosset de vida.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 fem un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Sant Sadurní ha acollit el 22è Simposi de Museus del Vi amb la innovació i el patrimoni al centre. El 22è Simposi de l'Associació de Museus del Vi d'Espanya ha reunit aquesta setmana a Sant Sadurní d'Anoia representants de 19 museus del vi d'arreu de l'Estat en una jornada centrada en el futur dels museus, la tecnologia i la innovació aplicada al patrimoni cultural. La trobada, celebrada al Cava Centre des de dimarts fins avui al migdia, ha comptat amb ponències sobre intel·ligència artificial, digitalització 3D, experiències immersives i nous públics als museus. Un dels moments més destacats del simposi ha estat el lliurament del Premi Enosofia 2026 a Joaquín Gálvez Bouza, reconegut per la seva trajectòria com a divulgador i comunicador del món del vi. El guardó, entregat per la presidenta de l'associació, Beatriz Hernando, reconeix la seva tasca de difusió de la cultura vitivinícola a través de cursos, tastos i continguts digitals. El programa també ha inclòs activitats de promoció del territori amb visites a espais com Vinseum, Codorniu o Gramona, així com experiències gastronòmiques vinculades al patrimoni vitivinícola del Penedès. Han començat les tasques de manteniment i neteja dels espais porxats del centre a Vilafranca. L'Ajuntament de Vilafranca ha iniciat aquesta setmana una nova actuació de manteniment i millora dels espais porxats del centre per conservar-los en bon estat i millorar-ne la imatge urbana. Els treballs inclouen la retirada d'elements o cartells encastats, la reparació d'esquerdes, la neteja de grafits i el pintat de les columnes dels porxos, actuacions totes elles destinades a dignificar aquests espais i reforçar-ne el manteniment periòdic. La intervenció ha començat al tram del carrer de la Cort, comprès entre la plaça de la Vila i el carrer Parellada, i s'aniran ampliant els altres espais porxats del centre, com la plaça de la Constitució. Aquestes tasques formen part de les actuacions de manteniment de l'espai públic en el marc de l'alcaldia de proximitat per garantir un entorn més net, cuidat i agradable per la ciutadania i el teixit comercial. La comèdia Mamà arribarà aquest juny al Teatre del Centre Parroquial de l'Arbós. El Teatre del Centre Parroquial de l'Arbós acollirà aquest mes de juny la representació de l'obra Mamà, una comèdia carregada d'humor i embolics familiars que promet fer riure al públic assistent. La proposta anirà a càrrec de l'elenc artístic arbosenc, que portarà a escena aquesta història marcada per les tensions familiars, les discussions per les herències i tot un seguit de situacions surrealistes i inesperades. Les representacions tindran lloc els dies 21 i 27 de juny al Teatre del Centre Parroquial, en una aposta per continuar dinamitzant la programació cultural i teatral del municipi. Des de l'organització destaquen el to fresc i desenfadat de l'obra, que combina humor, crítica familiar i moments delirants per oferir una experiència divertida i entretinguda per a tots els públics. I l'Ajuntament de Castellet i la Gornal organitza diverses sessions d'iniciació a la calistènia, una activitat esportiva a l'aire lliure pensada per totes les persones que vulguin començar a practicar aquesta disciplina. Les sessions es duran a terme al Parc de Calistènia de Rocallisa els dimarts 9 de juny i el dijous 11, de 6:15 de la tarda a 6:45, i el dissabte 13 de juny de 10 a 11. Es tracta d'una activitat gratuïta i oberta a tots els públics que forma part de les iniciatives per fomentar l'activitat física i els hàbits saludables al municipi.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A l'agenda del detall d'aquest divendres no poden faltar un parell de recomanacions. Vilafranca impulsa una nova edició dels tallers d'estiu de música tradicional organitzats pel Servei de Cultura i l'Escola Municipal de Música. El seu director, el Carles Sanz, ens acompanya per presentar-los. Bon dia.
Hola, bon dia.
Una proposta, Carles, que està consolidada en aquest inici d'estiu vilafranquí, no?, d'alguna manera.
I tant, sí, sí. És una proposta que ja fa molts anys que es du a terme. Serveix una mica per doncs escalfar motors per la Festa Major, si tu vols, no? I tancar també el curs anual. Serveix per als alumnes que ja estan iniciats en el món de la música tradicional, doncs per complementar la seva formació, i els que volen fer un tastet, o els que volen tocar, o els que volen portar el seu grup per fer una formació, doncs també és possible. És una formació força flexible, o és un taller força flexible, per poder doncs acollir a tothom.
El format és una setmana intensiva, uh-huh. Això sí.
Exacte, és una setmana intensiva aquí a l'Ateneu, a les aules doncs, de l'edifici de l'Ateneu, per tal doncs, de gaudir junts d'una formació de música tradicional en diferents formacions, i que clou amb un concert col·lectiu, no? Un concert molt, molt especial també, perquè van passant totes les intervencions individuals i col·lectives d'una manera molt dinàmica.
Quines són les dates enguany?
Comença el 6 de juliol, és del 6 al 10 de juliol.
En parlem amb el Carles Sanz perquè justament aquesta setmana han començat les inscripcions. No sé si genera interès més enllà de Vilafranca, del Penedès.
Normalment sí, perquè a part de el moviment de música tradicional doncs és bastant, va més enllà doncs, de Vilafranca, i en aquest cas és un bon moment perquè els alumnes doncs, d'arreu de la comarca també s'apropen a l'escola i tenen una setmana de formació.
Quins instruments inclouen els tallers enguany?
Enguany tenim formació de gralla, timbal, flabiol i tamborí, sac de gemecs, tarota, acordió diatònic, percussió de mà i ja està.
I els professors que ensenyaran?
I els professors
ensenyaran
que hi seran seran el Jaume Zuga, el Lluís Jiménez, el Raúl Flores, la Marta Coll, el Daniel Carbonell, la Lip Halum i el Víctor Pedrol. I tot hi ha una part de coordinació que és a càrrec de la Sònia Àries.
I com es desenvolupa la setmana? Són classes individuals, són col·lectives, es troben en algun moment? Com mm-hmm. funciona?
Bé, el format, com hem dit, és un format flexible que permet tant tenir classes individuals, o sigui, a l'hora de fer la inscripció tu pots dir si vols fer classe individual o vols fer classe col·lectiva, tant per si t'interessa doncs, compartir la classe amb algú altre o perquè tens una formació de música tradicional i t'interessa venir doncs, a treballar amb aquests professionals, no?, que et puguin portar durant una setmana el teu repertori, treballar-lo i tenir-lo una mica millor. Per tant, ofereix tant el format individual com el format col·lectiu de classe d'instrument, o el format col·lectiu d'una formació, una formació de grup de gralles, o de mitja copla, o de tres quartans.
I deies que el nivell pot ser zero, pot ser una iniciació.
Exacte.
O pot ser buscar una millora, una tècnica.
Correcte. O sigui, ja fins i tot doncs, hi ha molts perfils d'alumnat, des de l'alumnat doncs, que ja toca la gralla i vol aprofitar el curs doncs, per perfeccionar, o que toca la gralla i diu, doncs, aquesta setmana provaré el flabiol i vindré i tocaré el flabiol.
També per aquells que es puguin estar pensant si el curs vinent volen entrar a l'escola i apostar per un instrument tradicional.
Exacte.
És el tastet per veure si realment vaig encaminat.
Correcte, és una bona porta, no?, per començar a tastar l'instrument i veure si de cara al proper curs es volen seguir amb la formació.
Aquelles persones que estiguin interessades es poden inscriure al llarg d'aquesta setmana, encara la setmana vinent, de quina manera?
Exacte. Doncs si van a la pàgina web doncs, de l'Escola de Música trobaran un enllaç on hi ha tota la informació dels tallers d'estiu i on podran fer la seva inscripció. Ja ha començat des del dia 18 de maig fins al dia 31. Es poden inscriure i donar tots aquests apunts, no?, si volen fer classe individual, de quin instrument, o col·lectiva, amb el grup, etc.
Més enllà d'aquests tallers d'estiu, al llarg del curs, quin paper juga la música tradicional a l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet?
Doncs té un paper molt important. És una de les àrees doncs, importants de l'escola, conjuntament amb la resta, però l'àrea de música tradicional és una de les que ja fa molts anys que potenciem, per tal doncs, de tenir un bon coixí d'instrumentistes a Vilafranca i a comarca, precisament d'aquestes formacions, no?, que formen part doncs, dels cicles festius, els grups de grallers, la formació de mitja copla i la formació de tres quartans, i també la formació de ministrers, que seria la formació gran de música tradicional. No? I l'Escola de Música, doncs, clar, durant l'any, no només es forma a nivell individual aquests instrumentistes, sinó que hi ha aquestes formacions estables de diferents formacions de música tradicional, que tenen diversos punts a l'any on poder participar, no? D'una banda, doncs, a la Festa Major acompanyant el drac, d'altres moments, doncs, a dintre del cicle festiu de Vilafranca, i sobretot aquesta part, doncs, de fer de fer cantera, de fer molts músics, no?, de cara a poder participar a les festes majors i de Vilafranca i comarca.
I hi ha planter assegurat, hi ha una bona demanda.
Hi ha demanda, sí, sí. En aquest cas, doncs, intentem seguir potenciant, perquè, evidentment, doncs, són uns instruments que volem seguir potenciant i que no es puguin perdre, no?, perquè de vegades també hi ha uns instruments que també es posen al capdavant i venen molt, no?, de música moderna o fins i tot de música clàssica.
Quins tiren més en aquest sentit?
Clar, en aquest cas hi ha com uns típics tòpics, no?, del piano, guitarra, bateria, no?, que són com uns clàssics que de vegades...
Resisteixen
al top, no? Tot i així, cada vegada més, no?, també tota la pedagogia que s'ha anat fent i tota la visibilitat del projecte de l'escola i de la música en general, no?, fan, doncs, que els alumnes es decantin, doncs, per instruments com la flauta travessera, la flauta de bec, els saxos, tots els instruments de corda. També el treball que es fa, parlo a nivell intern, no?, l'escola de música, els nens que fan primer de primària, fem una cosa que es diu la roda d'instruments, que durant cada setmana van passant tastant tots els instruments que passen per l'escola. És una manera, doncs, de democratitzar, de veure tot el que hi ha, per després també, a l'hora d'escollir, també tenir, doncs, una idea una mica més clara, no?, tant pels alumnes com per les famílies, no?, també de dir, escolta, que tot és possible, ho poden fer tot, també veuen la projecció, no?, amb quines formacions poden tocar, etc. També reben el feedback del professorat, de la roda, el professorat de llenguatge, per tal, doncs, de prendre una decisió més ampla, que no pas anar a buscar el que a mi m'hagués agradat tocar com a pare o el que em sembla que li pot anar millor, no?
Se m'acaba encendre el llum que no hem parlat de l'edat dels...
Exacte.
Tallers d'estiu de música tradicional, sobretot a partir de quina edat?
A partir de 8 anys. A partir de 8 anys ja es poden inscriure, que això seria segon de primària o una cosa així.
Som a les acaballes de curs i abans no s'imparteixin aquests tallers d'estiu de música tradicional, a inicis de juliol teniu una recta final intensa, de portes en fora, amb concerts, amb...
Exacte.
Cites destacades.
Sí, sí, l'agenda de l'escola ja és activa i en aquest cas ens queda, doncs, aquesta recta final de curs amb el concert. No és el concert final, però sí que és un dels concerts grans de final de curs de l'escola, on hi participen el grup de cant coral, el cor de l'escola, i en aquest cas conjuntament amb un grup de guitarres i l'orquestra de l'escola.
Quin dia?
Això serà el 30 de maig, al matí, a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa.
També al mes de juny hi ha diverses cites, com la Festa de la Música, no?, quan se surt al carrer.
Ah, exacte. Sí, a la Festa de la Música, que el dia oficial és el dia 21 de juny, que és el Dia Internacional de la Música, una festa que bé, diguéssim, va ser impulsada a través del Parlament Europeu, i normalment es fa el 21 de juny, però nosaltres l'hem col·locat el 18, que és un dijous, per tal una mica de facilitar a totes les entitats o a tots els ens que vulguin participar, doncs que ho tingui una miqueta més senzill, perquè a vegades si s'anava cap al divendres s'enllaçava amb el pont de Sant Joan i era una miqueta més complicat. L'hem col·locat en dijous per poder-ho gaudir millor tots plegats.
I abans d'aquesta cita, que tothom espera i coneix, 10 i 11 de juny teniu un parell de concerts al Forat del Pany.
Correcte, sí. Dins de l'àrea de música moderna de l'escola també donem aquests espais d'oportunitat, no?, perquè les formacions de música moderna, els combos, les big bands, toquin al màxim en un entorn real, no? Al febrer fem una primera audició que la fem a l'Espai La Nau, i a final de curs ens anem al Forat del Pany, que és, diguéssim, un espai allò magnífic on poder tocar. És un entorn, doncs, que ja es fa, hi ha una programació estable, es genera un ambient distès, però a la vegada, doncs, d'un concert real pels alumnes. Per tant, per ells és un gran benefici poder anar a tocar allà.
Estic pensant que el concertet és la setmana vinent ja.
Sí.
El 30 és la setmana
és
vinent.
És dissabte vinent.
Posareu entrades a la venda per tothom o està més pensat per les famílies?
L'aforament és força limitat i normalment totes les famílies de l'escola recullen les entrades a la secretaria de l'escola. I si de vegades les mateixes famílies en demanen algunes més, llavors mirem si hi ha la possibilitat. perquè intentem també que també els intèrprets també puguin estar dins de l'auditori, també puguin veure's entre ells, etc. Per tant, l'auditori té una capacitat de 480, tenim uns 120 intèrprets, doncs són unes 3 entrades per família, més o menys, no? I això ens limita una mica també a obrir-ho una mica més. Tot i així, si algú està interessat, pot passar per la secretaria de l'escola i preguntar si queda alguna entrada disponible de cara al dissabte, o bé provar-ho directament el dia 30, anar a l'auditori i si sona la flauta, doncs podria entrar.
Mai més ben dit. I una última qüestió, Carles. Esteu a les acaballes de curs. Teniu les dates de matrícula per al curs vinent?
Ja hem iniciat el procés de preinscripció i matrícula a l'escola pels alumnes actuals i pels alumnes nous. Ja es va fer el període de preinscripció i es va tancar. I ara estem fent el que en diem la tria de grup pels alumnes actuals, i el procés de preinscripció normalment s'acaba a inicis de juliol. Tot i així, la gent que doncs, no s'hagi pogut preinscriure doncs, sempre pot enviar un correu a l'Escola de Música interessant-se, o també hi haurà un moment que obrirem des de la pàgina web de l'escola la llista d'espera per tal d'apuntar-se i doncs, formar part. Doncs, si hi ha alguna plaça disponible, o matricular-se el mateix juliol si hi ha la possibilitat, i si no, al setembre, quan tornem a obrir.
Gràcies, Carles, i bon final de curs.
Moltes gràcies. Vinga.
La segona proposta d'aquesta agenda al detall va a càrrec de la Lourdes Meronyó, que ens porta cap al municipi de Bonastre, al Baix Penedès, que tot just avui inicia la seva festa major de Santa Quitèria.
Així és, Sílvia, i per explicar-nos tota aquesta festa major de Santa Quitèria ens acompanya la Marta Jané. Ella és la regidora de Cultura de Bonastre. Molt bon dia, Marta, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies per convidar-nos i donar-nos aquest espai.
I tant que
sí. Per poder explicar una mica.
Escolta, posem en antecedents a la nostra audiència. Explica'ns per què aquesta festa major de Santa Quitèria a finals del mes de maig.
Bueno, doncs Santa Quitèria és el 22 de maig i se celebra a Bonastre com la seva festa major petita. Tenim la festa major gran d'estiu, que és el 22 de juliol, i ara fem aquesta, que és més petiteta, però, bueno, però també et dona una miqueta el tret de sortida ja al bon temps.
I heu programat un munt d'actes que precisament comencen avui d'aquí una horeta, a les 12, oi?
Sí, comencem a les 12 del migdia amb la missa amb honor a Santa Quitèria i continuarem a la tarda amb el campionat de darts. I al vespre també, bueno, a les 8 del vespre tindrem la plantada de bèsties que participa en l'Aguilot de Bonastre, el Gallaró de Creixell i el Drac de Llorenç. I després a les 9:30 faran encesa d'aquestes bèsties.
Molt bé. De fet, també heu afegit un tema que semblava que teníem oblidat, però que des de la pandèmia es va posar com molt de moda, en el bon sentit de la paraula, que són els codis QR.
Bueno, nosaltres és un sistema que ens funciona bastant bé perquè la gent s'apunti i tenir controlat una miqueta quina serà l'afluència de públic. Aquest any l'hem fet servir els QRs tant per al tema del campionat de darts, com per les quitolimpiades que fem, que és el dissabte a la tarda.
Anem al dissabte, també moltes activitats.
Sí, comencem al matí amb un esmorzar de brasa. Aquest esmorzar s'havia fet en edicions anteriors, l'havien fet els Aguilots, aquest any el fa la Comissió de Festes. Hem buscat un preu popular, totalment popular, perquè pugui estar a l'abast de tothom.
Molt bé. I després entrem amb les quitiolimpiades. Explica'ns això.
Les quitiolimpiades, bueno, va ser una mica ocurrència de la Comissió de Festes. Aquest any serà el tercer any que les fem. És una miqueta, bueno, quiti de Santa Quitèria, no? Una forma més divertida, no? I fem jocs tradicionals i jocs una mica més moderns. Es participa en família i, bueno, doncs, és passar una estona en família, amb els amics del poble, fent activitats.
Quins llocs podem trobar?
Doncs mira, des de... podem trobar, hi ha hagut anys que hem tingut carreres de sacs, el joc del mocador, el joc de les cadires. Després hem tingut jocs més moderns, el de donar l'ampolla, donar la volta a l'ampolla, que també es va posar molt de moda a la pandèmia,
Sí.
i que quedés l'ampolla de peu, menjar una poma, tot tipus de jocs hem fet.
Que bé, molt bé. I acabeu amb un sopar de carmanyola i amb música, no? Com no podia ser d'una altra manera.
Bueno, fem el sopar de carmanyola i després del sopar de carmanyola tenim el bingo musical, que és gratuït, i aquest any serà el segon any que el fem. L'any passat va tenir molt bona rebuda i hem decidit que era una cosa que havíem de tornar a apostar per aquesta... el vam tornar a fer el mes de desembre, també va tenir molt d'èxit i endavant. És gratuït a la participació, els guanyadors s'enduen algun pernilet cap a casa
Oh.
i bueno, també passar una estona divertida.
Molt bé. I el diumenge també, déu-n'hi-do.
El diumenge, doncs sí, el diumenge comencem amb la cercavila, on participen els bastons de Bonastre, l'aguilot històric de Bonastre, participen les gitanes, i tenim com a convidades aquest any les gitanes de Banyeres i les gitanes d'Esparreguera. I després de la cercavila tenim el concurs de paelles, que també ja és un acte que ja s'està consolidat fa 4 anys, aquest any serà la quarta edició, i bueno, doncs cadascú porta el seu material, fa la seva paella i participen en un concurs.
Molt bé. Escolta, sabem que la festa major, la del mes de juliol, és molt nombrosa. La festa major de Santa Quitèria també?
L'any passat va ser molt nombrosa i ens vam sorprendre molt des de l'Ajuntament i des de la Comissió de Festes, ja que sempre havia sigut, doncs, sí, una festa de la gent del poble, però no amb una gran quantitat de persones. I l'any passat vam tenir, el dissabte a la nit, al sopar de Carmanyola, hi havia 200 persones.
Uau! Déu-n'hi-do,
no? Sí. Bueno, sempre, o sigui, la festa major d'estiu és molt més nombrosa perquè al final a Bonastre, doncs, a l'estiu hi ha molta més gent. Però ens va sorprendre molt l'any passat i esperem que aquest any tornem a tenir aquests números. Hem arriscat aquest any una de les noves apostes, és l'esmorzar, que esperem que tingui afluència de públic. S'han venut els tiquets ara prèviament i demà també es vendran.
Déu-n'hi-do. Escolta, clar, des de que esteu vosaltres a govern, ens faciliteu molt, molt la feina en què feu una prèvia o l'agenda d'activitats normalment de 2 mesos. Això va bé de cara a la gent, oi? De programar-se, em refereixo.
És una manera de que la gent es pugui programar, llavors també és una manera molt visual, sobretot la que s'encarrega és la regidora de comunicació, no? És una manera molt visual que amb una única imatge tenim tota la programació mensual o bimensual, ja que, bueno, som un poble molt actiu, som un poble, jo sempre dic que som un poble petit, però que fem moltíssimes coses. Ara aquest any s'intentarà recuperar la festa del Corpus, també, que fa molts anys que no s'ha fet a Bonastre, i, bueno, s'intenta recuperar aquesta festa aquest any.
El dia 7 de juny, oi?
Sí.
Durant tot el dia, a més, hi haurà construcció de catifes.
Faran les catifes al carrer Església, llavors a la tarda hi haurà processó.
Molt bé. Escolta, parlàvem de que Bonastre, òbviament, té més afluència al mes de juliol, però en aquestes festes majors de Santa Quitèria, referent a l'any passat, l'afluència de públic era de totes les edats?
Sí, tenim afluència de públic de totes les edats. Sí que hi ha activitats potser més dirigides a famílies o infantils, com per exemple pot ser les Quitiolimpiades, però hi ha altres activitats, com són el bingo, que el bingo ens agafa gent de totes les edats. La cercavila ens agafa gent de totes les edats, perquè tenim els nens petits que ballen bastons i els adults que ballen gitanes i l'aguilot. Llavors, tenim totes les edats.
Escolta, ja que em mencionaves el tema del Corpus, també ja ens fiquem al mes de juny, que és molt interessant. Teniu diverses activitats, però m'he fixat en la del 23 de juny, no? Com no podia ser d'una altra manera, amb aquesta arribada de la flama al Canigó.
Sí, el 23 de juny tenim l'arribada de la flama al Canigó i després farem, doncs, sopar també, música i l'encesa de la foguera.
Escolta, Marta, i tu que ets la regidora de Cultura, m'imagino que...
De festes.
De festes, perdona. Per fer totes aquestes activitats, ho feu amb molt de temps, oi?
Bueno, normalment nosaltres, a l'octubre, normalment intentem començar ja a preveure totes aquestes coses i, bueno, també un poble no funciona només amb l'Ajuntament, si no fos per les entitats que tenim a darrere, si no fos per la comissió de festes, si no fos per tota la resta d'entitats que formen el nostre teixit, no tiraríem endavant. Clar. Al final, al poble, si no hi ha gent, no... gent i gent amb ganes de fer coses, i tenim la sort de que tenim unes entitats molt potents, tenim els Aguilots, tenim la Cultural, tenim les Gitanes, tenim l'Associació de la Defensa del Massís de Bonastre.
No pareu, eh? I de fet, fa un mes, el mes d'abril, que vau començar amb la Ballada de Sardanes, i què tal, com ha anat?
Bé, bueno, de fet, la Ballada de Sardanes va ser una cosa que reclamaven la gent del poble. Ells mateixos van organitzar uns dies per aprendre a ballar sardanes, qui no en sapigués. De fet, ara han acabat això. I, o sigui, ara es va fer aquesta Ballada de Sardanes i segueixen ensejant per de cara l'11 de setembre o quan trobem una data tornarem a tenir Ballada de Sardanes.
Molt bé. Doncs, escolta, Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé aquesta festa major de Santa Quitèria.
Adéu, bon dia.
Una abraçada, adéu, bon dia.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré...
El bigoti vermell de la sadorninenca Anna Roig i de l'ombra de Ton Chien ens ajuda a posar un punt i seguit, a tancar aquesta segona hora. Una mica de publicitat al butlletí i ens retrobem parlant de Canes i de cinema d'aquí uns minuts.
Tu que ens vam fer a París, et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir, ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg. Per veure tu un pèl divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un...